Rosato.
91.6 de l'FM, el Ple Ràdio.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01. I com sempre, també ho pots fer a través de les nostres xarxes socials. twitter.com/planetaprat i facebook.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Doncs trobava molt a faltar aquesta sintonia perquè això significa que ha tornat en Francesc Cànovas, que cada setmana anàvem prometent la seva tornada. Molt bon dia, com estàs, Francesc? Ben tornat.
Bon dia, com estem? Com esteu? Doncs aquí
estem
de nou.
Ha passat fins i tot els Goya, els Gaudí i de tot pel mig.
De tot, ha passat ja, vamos, 2 mesos llargs, ben bé. Aquí estem
bueno,
a començar la secció.
Exacte, doncs ja preparats i a veure què és el que ens espera avui.
Mira, parlarem d'una pel·li que es diu Till, el crimen que lo cambió todo, Asuntos familiares, Irati, la reco es diu Tar i el clàssic, que encara l'arrastrem de fa 2 mesos, El cochecito.
Vinga, doncs comencem per Till, el crimen que lo cambió todo.
¿Tuvo usted un hijo que en vida se llamaba Emmett Till?
Sí, señor.
¿Alguna vez tuvo problemas en Chicago?
No más que cualquier otro niño.
¿Advirtió a su hijo sobre cómo debía comportarse en la ciudad?
Emmett, ¿me estás escuchando? Allí tienen normas diferentes. No llames la atención cuando estés allí. Emmett solo quería ir de vacaciones y divertirse con sus primos. Yo quería que fuese un niño y que no hubiera nadie que le arrebatara su niñez. Él nunca pensó que pudiera pasarle nada.
¿Es este el chico?
El cadáver de Emmett Lewis Till ha sido encontrado.
Tengo que advertirle.
¿Puedes traer su traje negro? Así le gustaría que le vieran.
Pero bueno, está para que lo vea nadie.
Está en el estado perfecto. Este olor es del cuerpo de mi hijo, apestando a odio racial. Venga conmigo, por favor. El mundo entero tiene que ver lo que le han hecho a mi hijo.
Esas fotos nos han cambiado la vida.
Mamie, ahora tienes toda la atención del público. Tenemos una oportunidad.
Arriesgando tu vida, ayudas a Bo.
Intento ser fuerte por mi hijo. ¿Y qué pasa con mi hija?
No hay ningún negro que haya hablado alguna vez en contra de un blanco y siga vivo.
Hace un mes yo tenía un bonito apartamento en Chicago. Tenía un hijo. Cuando les pasaba algo a los negros del sur, yo decía, bueno.
Doncs bé, aquesta pel·lícula és un fet real que va passar a l'any 55 a Mississippi, on un noi de 14 anys va ser assassinat per 3 racistes pel motiu, sembla ser, de parlar amb una dona blanca que era la que estava despatxant una tenda de comestibles, no? Que va entrar aquest noi a comprar. Segons diu aquesta noia, bueno, va començar, diguéssim, a voler lligar-se-la, diguéssim, no? Cosa que ell sempre va dir que no va ser així. I el marit d'aquesta dona i dos persones més, que després pot ser que hi hagi més gent involucrada, el van anar per ell i se'l van carregar. O sigui, el van torturar, el van... una pallissa brutal, li van fotre un cop un tret al cap i el van tirar al riu, a un riu. Vale?
Déu-n'hi-do.
El van trobar, el cadàver, l'any 55, i a partir d'aquí la seva mare va començar una lluita perquè tothom sapigués el que havia passat. No? Uh-huh. Inclús el taüt del seu fill va estar obert al sepeli perquè la gent pogués veure com va quedar de deformat, el pobre nano de 14 anys. Al judici van sortir absolts els acusats, però bo de tot això és que van sortir els absolts i a poc temps van fer una exclusiva a una revista, que crec que és Look, on van confessar que van ser ells els que van matar aquest noi. Es van aprofitar de que un cas que ha estat jutjat no pot ser tornat a jutjar altre cop. Uh-huh. Llavors van aprofitar d'això, que havien estat absolts, per després confessar que se l'havien carregat. Total, que aquesta mare va seguir lluitant i lluitant i ara fa poc temps, a l'any 2018, el cas s'ha reobert perquè es veu que hi ha més implicats dels tres que en principi van ser acusats i absolts i després van confessar amb aquesta entrevista a la revista Look. No? La pel·lícula doncs, parla justament del racisme al sud dels Estats Units, a l'estat de Mississippi i aquest brutal assassinat d'un nen de 14 anys per dirigir-se a una blanca. Que més tard aquesta mateixa dona també ha confessat que no, que en cap moment es va apropassar ni en cap moment va voler tindre res amb ella, que tot va ser invencions seves. O sigui, espectacular. I fa poc jo vaig veure, la vaig tornar a veure feia anys que no l'havia vist, una que està, crec que està a Movistar, Art de Mississippi, que també parla d'això, d'uns assassinats racistes a l'any 64, també a Mississippi. Això és el 55, o sigui, una
mica abans. L'època.
I veus que dius, però com pot ser que això va passar? O sigui, com pot ser que l'any segle XX, a mitjans del segle XX, hagués aquest racisme? I bueno, hagués i allà, perquè aquests estats encara segueixen sent molt racistes i estan com amagats, o ara menys encara, però vull dir, és una història contundent, brutal, en la qual es ressalta l'actriu, la que fa de mare, la lluitadora, perquè el cas sortís a la llum, i té bona pinta, encara que sí que hi ha algunes crítiques que parlen d'ella una miqueta com si fos una miqueta tarannà o rotllo telefilme. Saps allò, aquelles pel·lícules que dius que parla producció i sí. Tal? Però bueno, jo veient el tràiler no li veig una factura massa telefilm, per l'altre cantó. Però bueno, la història és impactant i és una història demolidora, no? Que et dona a entendre l'estat aquest de racisme que havia als anys 50 quan va començar la lluita pels drets civils als Estats Units. No? A part aquest cas, quan es va destapar, al poc temps, no sé si va ser el mes, va sortir el cas, o bueno, va començar a lluitar Rosa Parks pel tema dels seients als autobusos, va venir la gran marxa del 63 de Martin Luther King a Washington, no? La I Have a Dream. Per tant, que es pot dir que aquest cas d'aquest noi assassinat va ser com un detonant que va fer que els estats del nord, que són més liberals, diguéssim, van començar a obrir els ulls del que passava al sud, que al sud vivien els negres, bueno, donant esclaus, però quasi. Vale? I mataven negres a punta pala, vull dir, sense cap mena de problema. O sigui, eren linxats i a la pel·lícula aquesta que et deia abans, Art de Mississippi, d'Alan Parker, ho veus i dius, no ho puc creure. Que això passés a l'any 64, que és on està ambientada Art de Mississippi. Bueno, interessant aquesta pel·lícula.
Clar, segur que va significar, no?, aquestes històries que van passar i per fer-nos entendre el que continua passant encara.
En aquest cas no el coneixia pas.
Clar.
I n'hi ha llegint i buscant coses. Hi ha un article de National Geographic molt interessant que he trobat. Parla d'aquest cas, surten fotografies del judici, fotografies dels tres acusats amb un puro celebrant que van ser absolts i brutal, l'article, si el busqueu Crimen, Till, al National Geographic, que és un article de dos o tres planes, i és brutal, vull dir, són aquelles coses que, bueno, sí, coneixes Rosa Parks, coneixes la segregació, coneixes Martin Luther King, però aquest cas que es veu que va ser el detonant, no el coneixia, no? Llavors, amb aquest article surt a la llum, no? O sigui, va ser molt interessant.
Déu-n'hi-do.
La següent és una pel·lícula francesa, un drama familiar, que es diu Asuntos familiares.
¿Dónde están mis padres?
Están vivos.
¿Qué ha pasado?
Tesoro, ¿dónde está tu hermano? Escucha, ¿qué pasó exactamente con Louis? Dime que al menos lo sabes, ¿eh?
Nunca perdonaré a mi hermano.
Empezamos con mal pie. Con el izquierdo, que es aquel con el que te levantas desde que naciste. O quizá debería decir desde que nací yo.
Tardé 10 años en darme cuenta de que el odio me invadió por completo.
Mi hermana no me saluda desde hace años y me la cruzo por la calle. Sale huyendo despavorida.
Debo actuar cada noche. Nunca lo había pasado tan mal.
No puede tomarse así las pastillas. Son muchas.
¿Qué sabes tú de mi salud? ¿Qué sabrás tú de mí? ¡De lo que sufro!
Alice era un genio.
Pero un día el genio fuiste tú. Y eso mató a Alice.
Y cuanto más crecía su fama, más me desgarraba.
¿Por qué no intentas?
Bé, aquí tenim un drama francès, drama familiar, amb la Marion Cotillard, que és el reclam a nivell d'interpretació, i narra la història de dos germans que porten, que tenen uns 50 anys aproximadament, i porten 20 anys que no es parlen. O sigui que no hi ha contacte entre ells, que es diu molt aviat, 20 anys. O sigui,
no, clar, és mitja vida, no? D'ells.
Des dels 30 d'ells fins als 50 que tenen ara, 20 anys que no s'han vist, no? Uh-huh. I a partir de que moren els pares i es tornen a veure pel tema de l'herència, suposo, i de que han mort els pares, doncs han de tornar a parlar del tema. Quin és el tema? Doncs no ho sabem. O sigui, suposo que el crit de la qüestió de la pel·lícula és descobrir què és allò que es va separar i que va fer que estan 20 anys que no es veuen ni es volen parlar, no? Ell és un professor i un poeta i ella és una actriu, no? A nivell de professions, no? Llavors, les crítiques són variopintes, perquè algunes sí que són bones, però altres parlen d'un melodrama afectado, allò que és tot com molt com artificial, com molt afectat, que no t'ho acabes de creure pas, no? Ni quan diuen el que diuen, ni com ho diuen, ni per què ho diuen, no? O sigui, aquest punt d'afectado, no?
Jo no sabria, o sigui, aquest adjectiu és la primera vegada que el sento.
Sí, és com artificial.
I no sabria identificar.
Que és com artificial, que veus la imatge, el que parlen i el que estan dient i no t'ho acabes de creure. I bueno, però esto s'ha enfadat, no? O sigui, aquelles coses que dius, saps?
No és verosímil.
Que no és verosímil o que ho trobes massa pompós o massa decorat o massa artificiós en com està narrat i com està explicant, no? Que no és natural, diguéssim, no és naturalista, no? I altres diuen que sí, que és una pel·lícula doncs, que parla d'aquestes relacions familiars que són tortuoses moltes vegades i que, bueno, que a vegades les famílies no són perfectes i hi ha aquests problemes, no?
Sens dubte.
Jo, que no l'he vista, no puc jutjar i bueno, sóc un mero transmissor de les crítiques que he anat llegint, que parlen de pel·lícula fosca, al mateix temps lluminosa, on els traps bruts de la família surten al descobert. I suposo que fins al final de la pel·lícula, o ben bé quasi al final, no descobrirem què passa amb aquests germans i què es va separar, no?
Clar.
I deu ser el suspense que deu tenir, vale? I també saber si finalment tornen a ser, diguéssim, tenen bon rotllo o no. Segueixen 20 anys més sense parlar-se, no? Fins que es morin. No ho sabrem. Bueno, la següent sí que podria ser perfectament recomanació. Podríem dir que pot haver aquest programa dos recomanacions, la que parlarem després i aquesta també, perquè em va agradar força. És de Sitges, quan la vas veure, i em va agradar, que es diu Irati.
Tu padre hizo lo que debía para proteger a los nuestros.
Padre.
Cuando yo no esté, tú cuidarás del valle. Prométemelo.
Muchacho, tendrás que ser fuerte para ser señor del valle. El joven Eneko no puede ser señor.
Me postulo humildemente ante la cruz para ser señor cristiano del valle.
¿Quién es?
Lucia. Es por ella que algunos aún creen en ritos paganos.
hay una cueva profunda en el corazón del bosque. Ahí está la respuesta. Mi nieta te guiará. Irati. Alguien ha exhalado su último aliento.
¡Morirá! No creo en cuentos.
Bé, aquesta pel·lícula és molt especial perquè surt totalment de típiques pel·lícules espanyoles que pots veure, vull dir, en quant a el que narra, vull dir, en quant a argument i, diguéssim, el que tracta, i el bé que està a nivell de producció, vull dir, visualment és una pel·lícula deslumbrant. No sé ben bé quin ha estat el seu pressupost, però encara que sigui just, luce, vull dir, està molt ben feta. Està molt ben ambientada, a nivell de tot, de decorats, de maquillatge, de vestuari, de fotografia, d'efectes, o sigui, xapó. I és un drama fantàstic, ambientat.
Pressupost 4,3 milions.
Allà l'has trobat, perfecte. Doncs pues bueno, és un pressupost. Dintre del cinema espanyol, diríem que no és molt alt. Sí, uh-huh. Perquè hi ha pel·lícules que se'n van als 30, 35, grans produccions, no? O sigui, 4 milions és un pressupost no baix, però tampoc deslumbrant, ¿vale? Per tant, molt ben invertits aquests 4,5 milions d'euros de la pel·lícula, no? La dirigeix el Paul Urquijo i és un drama fantàstic ambientat al País Basc del segle VIII, feudalisme, senyores feudales, mm-hmm. senyores del valle, no? Cristians, no? Que lluiten o fan front a les tradicions i llegendes paganes. O sigui, allò, bruixes, gent que viu a l'altre cantó del cristianisme, no? I llavors tenim un senyor feudal que ven la seva ànima a una, diguéssim, deïtat pagana, no? A canvi de guanyar una batalla a Carlomagno. El preu és la seva vida. El fill d'aquest senyor feudal que mor a la batalla inicial de la pel·lícula, que es diu Eneco, és l'hereu, ha de ser el nou senyor del valle, no? Diguéssim. I coneix una noia, que també és pagana, que es diu Irati, i a partir d'aquí anirà descobrint l'altra vessant no cristiana del valle, les seves llegendes i les seves coses, no? I de ser totalment un cristiano que adora el Senyor, es anirà convertint, perquè li fa falta l'ajuda d'aquesta deessa pagana i d'una bruixa i de la neta de la bruixa, que és la Irati, qui dona nom a la pel·lícula, per fer front a la revolta interna que hi ha al Valle, que hi ha un tio molt ambiciós que li vol treure la possibilitat de ser el senyor del Valle. No? Uh-huh. Pel·lícula amb aquestes trames, així diguéssim, de mitjavals, no? Recorda Excalibur, de John Boorman, no? I a mi m'agrada força, m'ho has passat molt bé a Sitges veient-la i torno a repetir, és una pel·lícula d'una factura, interpretació de tots els actors. Crec recordar que la vas veure en versió original, en basc. Crec recordar, no ho sabria assegurar, però crec que la versió original és basc, o sigui, el trailer està doblat. I a mi m'agrada moltíssim i és, com deia abans, una recomanació més. O sigui, no està com a recomanació, però perfectament és una recomanació. Però és entretinguda.
Francesc, et sembla que fem aquesta com a recomanació i passarem al clàssic i ens guardem tard com a recomanació?
Ah, vale, perfecte. I passem al clàssic.
Llavors t'hauràs de mullar a Mirati. Amb quina nota li poses?
Ah, li poso un 7,5-8. Està molt bé, o sigui, és espectacular.
Jo dic que la vull veure i que veig que l'han reprogramat a cinemes.
És més, o sigui, li poso una nota semblant o inclús una miqueta més alt que la Narreco d'avui, que era tard. Mira per on, eh?
Mira, veus?
Perquè tard està molt bé, però és una pel·lícula molt especial. És una pel·lícula que no arribarà a tots els públics. En canvi, Irati és cine d'evasió i que està molt bé i arriba més públic que no tard.
Vale, doncs pues ens quedem a Mirati com a recomanació d'avui i passem al clàssic que el portem arrossegant molts mesos ja amb no, el cotxecito.
Vinga, som-hi.
Voy a darle ese fuerte que yo me embarco. No, así no le llevo el fin. Quíteme las manos de encima. Le he dicho que así no le llevo. Suene ese que tiene asiento. Toma aquí, que irá mejor que en Cálida.
Cuidado, Faustino.
¿Más bien?
No tenga usted miedo, don Anselmo.
No, 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 no,
Francesc.
Una pel·lícula extraordinària, dirigida per Marco Ferrari, l'any 60, amb el guió de Rafael Azcona i també de mateix Marco Ferrari, i amb un esplèndid José Isbert. I és una crítica social, és una crítica demolidora a l'Espanya dels anys 60 i d'aquests savis que llavors, com ara també, en molts casos, viuen amb la filla o amb el fill, amb el sogre, no?, i comparteixen la vida familiar com si fos un fill més, però és l'avi. ¿Vale? I aquest avi resulta que s'encapritxa i vol un cotxecito, un d'aquests cotxets motoritzats, perquè els seus amics també ja avis tenen tota la colla d'avis, diguéssim, que ell freqüenta, tenen el cotxecito. O sigui, van amunt i avall amb aquest... No sé si visualitzeu el que és un cotxecito. O sigui, aquest és com un petit cotxet petit, diguéssim, al descobert, com una petita moto, però amb quatre o tres rodes, no?
Sí.
I llavors ell vol un cotxecito, perquè tots els amics el tenen, no? Què passa? Que la família on està vivint li diuen que nanai, que no posen un duro per comprar-li un cotxecito. Llavors ell decideix, els estalvis que té, que no són gaires, que en principi anaven a anar per la família, no?, com a herència, es vol invertir a comprar-se un cotxecito i anar amb els amics, por ahí, amb el cotxecito de sortides de cap de setmana i anar a llocs i fer pícnics, no? Tot això, aquest drama humanista, comèdia negríssima, pues el que fa Rafael Azcona i Marco Ferrari és fer un reflexe de l'Espanya social i de l'Espanya dels anys 60, no? Aquella Espanya que es posa i com vivien els savis d'aquella Espanya, no? Que semblava que eren molt moderns per portar aquests cotxecitos, però eren al fons, eren pobres, no? Molt recomanable. Crec que està a Fixolé, que és com una plataforma
de
cine espanyol, diguéssim. I no sé si també està potser a Filmin, no estic segur. Jo la vaig veure fa relativament un any o por ahí, que em va encantar. I bueno, super recomanable per veure aquesta època i aquestes pel·lícules que amb guió d'Azcona, que són super punyents i que bé, és un reflexe d'aquella Espanya dels 60, no? O sigui que si la podeu veure, El cotxecito, riureu, i el José Isbert està extraordinari. De viejo cascarrabias, que es vol sortir amb la seva i vol tenir el seu cotxecito sí o sí, no? Encara que la família no ho vulgui, no? O sigui, molt recomanable El cotxecito.
Doncs l'apuntem com a clàssic i ara sí, acabem. Guardarem Tard com a recomanació per una altra setmana, Francesc, i cuida't moltíssim.
Vinga, petons a
tots. Que vagi molt bé. Adéu.
Bye.
sight in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.
Són dos quarts d'una.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Víctor Asensio. El sistema